Ja sabeu que al llarg de la temporada hem tingut un espai reservat a l'astronomia dins d'aquest programa. Durant tot aquest temps hem discutit amb experts de galàxies, forats negres, astronautes, planetes, de l'univers, en fi, de tot una mica, de tot plegat. Si us hi heu fixat, hem volgut deixar per aquestes últimes setmanes una de les figures de l'univers més fascinants i alhora també properes, és clar. Sobretot en aquestes hores de la matinada en què ens trobem i on tot sovint es converteix també en la nostra única companyia. Normalment aquestes hores de vegades quan mirem el cel sempre la trobem, excepte quan ja és nova, quan no n'hi ha. Avui al Cel Obert, doncs, fem un homenatge a la Lluna.
Cel Obert, una altra manera de mirar o de conèixer l'univers.
I avui en aquest cas de conèixer doncs, el nostre satèl·lit més proper i a l'hora de vegades també tan impactant o tan sorprenent. Avui ens acompanya un amic del programa, ja ha estat en alguna altra ocasió, també fa unes quantes setmanes va venir a parlar-nos de turisme astronòmic. Avui hem convidat el Tòfol Tobal, que és el director de l'Observatori Astronòmic del Garraf, a parlar de la Lluna. Bona matinada i gràcies per ser-hi, Tòfol.
Bona matinada.
Avui parlem de la Lluna perquè realment és com si fos un pastís que ens hem reservat gairebé pel final, no? Gairebé, bé, la penúltima edició d'aquest programa. I si diem que la Lluna doncs, és l'objecte del cel que més ha fascinat l'espècie humana, no sé si ens passem o perquè potser és perquè està tan a prop i sembla que és un referent constant i alhora doncs, excusa per fer 50.000 històries relacionades amb la Lluna o què?
Sí, en efecte, dono tota la raó del món. La Lluna és l'objecte astronòmicament més fàcil d'observar, tothom el pot veure, tothom el pot observar amb un petit telescopi, amb uns prismàtics, però és l'objecte més fascinant.
Perquè... I molts viatges, esclar, també,
clar,
no?
Clar. A part que ja té una dimensió humana, també, el fet d'haver-hi anat, d'haver-hi posat els peus allà, doncs fa que ens la mirem d'una altra manera. De fet, els astrònoms sempre diem, si no saps què fer, mira la Lluna amb el telescopi perquè no te l'acabaràs. Cosa que no pots fer amb una estrella o amb una galàxia, per molt immensa que sigui, la Lluna pots veure coses de 10 o 12 metres amb telescopis grans.
I fixa't que fa anys que es va enviar la primera expedició, en aquest cas, bé, una nau automàtica que es va posar a la superfície de la Lluna que van enviar els soviètics l'any 1959, o sigui que déu-n'hi-do.
Sí, en plena Guerra Freda i en plena carrera espacial, que després van deixar de banda la conquesta de la Lluna per dedicar-se més a les estacions orbitals, però jo encara recordo el primer Apolo, estava al pati de casa mirant com passava perquè es veia com una estrelleta,
Ah, sí?
De fet, crec que la meva afició a l'astronomia neix aquell
des
dia.
Des d'aquí? És aquest abans i aquest després?
Sí, jo tenia 9 anys i van dir per la televisió que passaria l'estrelleta aquesta brillant i ara reconstruint allò, era cert, nosaltres es van posar allà tota la família al pati,
a l'Apolo 11,
la primera expedició tripulada.
Tripulada, que va ser l'any 1969.
Uh-huh. Doncs va passar per allà.
Vint de juliol del 1969, Neil Armstrong, acompanyat d'Edwin Aldrin, van ser els primers homes que van caminar-hi en el marc de la missió de l'Apolo 11, que va veure el Tòfol passar aquella estrelleta. Potser molta gent té aquest record, però, esclar, alguns eren petits i a casa no ens havien dit que es veuria aquesta estrelleta.
Sí, de fet era un aconteixement fantàstic. Jo no sé per què ja començava a agradar-me mirar cap al cel i el fet de que és una nau a la Lluna em semblava una cosa pues, màgica totalment, no? Tothom estava pendent dels televisors en blanc i negre que feien aquelles pampallugues i aquelles coses, interferències tan estranyes. Penso que va ser un punt d'inflexió total amb l'astronàutica, per descomptat, i amb el món de l'astronomia també. Anar per primera vegada amb un cos extern a la Terra, això té unes dimensions impressionants. Hi ha gent que ho està negant sistemàticament a internet, que valdria la pena fer un clam sobre aquesta gent que
sí, allò que es diu que si va ser un muntatge, que si això es va fer en un plató i totes aquestes
una
coses.
Una cosa és que les fotografies estiguin retocades perquè tinguin major qualitat, ara no ens estranyaríem amb Photoshop, ho fem cada dia,
i
l'altra és que no s'hagi anat a la Lluna. Jo des d'aquí vull dir que ningú tingui aquests
aquest
deliris,
dubte, no? És curiós perquè l'última visita dels astronautes americans a la Lluna va ser fa molts anys, no? Em sembla que va ser l'any 72.
Sí, de fet, les últimes missions de l'Apolo van ser les més científiques. Al principi eren tot tripulacions militars, entrenades per per fer aquests vols, i l'última, doncs ja va ser, la penúltima, van ser amb geòlegs, astrònoms, geòlegs, i van recollir moltíssima informació.
Tu has dit abans, doncs l'acabarem mirant-la per un telescopi, i dius, si no saps què fer, mira la Lluna, te l'acabaràs, doncs, caram, es veu que sí que se la van acabar pel que fa a les missions tripulades, no?
Va deixar de tenir interès, de fet ja s'havien recollit com a 500 quilos de pedres, tampoc hi havia massa objectius científics
massa
en aquell moment,
mirada...
i bé, hi havia una carrera especial a conèixer els planetes del sistema solar, doncs això va enfrontar la NASA. La NASA tenia l'interès més del sistema solar, i els mitjans polítics i militars de l'època tenien un interès més de coeteria, més de missils, i això va fer una mica que s'abandonés. De fet, ara hi volen tornar d'aquí uns anys.
Bé, però potser tornaran amb unes altres missions, perquè és molt curiós el que últimament estem veient, llegint, o el que trobem, que fins i tot doncs, hi ha la possibilitat, hi ha una empresa, ara no em faci dir nom, primera que no recordo, i segona que tampoc caldria fer publicitat gratuïtament, d'una empresa doncs, que et facilita, que, o vaja, et posa tots els mitjans perquè tu, si vols, per exemple, quan et moris, les teves cendres les llencin allà, que si tu tens un document especialíssim i importantíssim per a tu, si vols, el dipositen a la Lluna. Així, un agrapat de coses i de quina bajanada més grossa, i penses, ostres, per què no deixen la Lluna en pau, no? Perquè anar-hi a buscar coses allà, no sé, molta gent pot pensar això també, no?
Sí,
com ho veus,
sí,
això?
Sí. De fet, és com afegir la Terra, ai, la Lluna, a les tonteries que fem a la Terra, no?
Però
com
si no en tinguéssim... No cal.
No cal. De fet, jo recordo un llibre petitet d'aquests que va sortir l'any 69, immediatament després d'anar a la Lluna, que el pròleg, se'm va quedar gravat, diu, després d'afegir la Lluna a les barres i les estrelles, de la bandera nord-americana, doncs això ho deia tot, no? Ja tenim una província més, que es convertirà en estat en el futur. Una miqueta anem per aquí, no? Jo espero que s'imposi una mica al sentit comú.
Una mica, no? Perquè aquestes coses, aquestes estracarades potser són una sortida de tot moment donat, i després això també passa, no? Passa de llarg, perquè potser també hi haurà tanta gent que tingui interès en seguir aquesta... A part dels diners, perquè em sembla que valia uns 2.500 euros al gram, en aquest cas de cendra o del que tu hi dipositis. Clar, si és un paper, no sé quan pesa, no? Però vaja,
sí.
Diguéssim que no és gens barat, eh?
Realment és desorbitat, i mai millor dit l'objectiu, no?
Sí.
Hi ha tantes coses a la Terra que no funcionen i tanta gent que ho passa malament, que a mi em sembla immoral, senzillament, pensar
sí,
aquestes
la
coses.
Veritat
no
és
sé,
que
respectant
sí.
molt el que faci cadascun.
Tòfol, quan va aparèixer la Lluna? Perquè la comunitat científica, no sé si s'hi ha posat d'acord amb les dades, no? Perquè, clar, quan fas allò, mirar orígens de l'univers i comences a mirar milers i milions d'anys... A vegades, uns milers amunt, uns milers avall és insignificant, però és insignificant. Però en el cas de la Lluna, no sé si hi ha molta varietat
a veure,
de criteris.
El sistema solar té uns 5.000 milions d'anys. Uh-huh. Aleshores, la Terra se suposa que pot tenir uns 4.500. Es va formar pràcticament de forma coetània. I la Lluna pot ser un tros de Terra a partir d'un impacte còsmic amb un altre objecte en aquest període de formació. Per tant, estaríem parlant d'edats molt similars.
Molt similar.
De fet, les roques més antigues que s'han portat són de fa 2.600 milions d'anys, 3.000. De fet, a Groenlàndia, per exemple, també hi ha roques tan antigues com a la Lluna, quasi.
I se sap d'on són aquestes roques de Groenlàndia? D'on venen?
Dels primers períodes de la formació de la Terra.
De la mateixa Terra.
Hi ha una roca que se diu la roca del Gènesis, que és la més antiga, que si no recordo malament són 3.600 milions d'anys.
Deu ser allà com un centre de veneració
sí. per
tots
els... Podríem fer peregrinacions de la Meca. De fet, la Meca hi ha un meteorit allà, la roca negra de la Meca és un meteorit.
Sí, també, no? Sí, sí. Hi ha una cosa que sempre és bonic, no?, quan a un nen petit, quan veu la Lluna per primera vegada, no?, aquella expectació, aquella cosa, què els hi diries? Si ara, per exemple, doncs, t'hi diguessis de dirigir, com els explicaries què és la Lluna?
De fet, a l'observatori passen molts nens i el primer que els dius és, què et sembla, què és el que veus? I molts coincideixen, és un formatge, diuen, és un formatge ple de forats. Jo segons us explico, no veieu que té dos colors, el blanc i el gris.
Uh-huh.
El blanc són les terres altes, els cràters, els impactes, i en canvi faig que s'hi fixin amb les grises, el que és la cara de la Lluna, perquè la cara són les laves que s'han format de l'interior de la Lluna fa 2.600 milions d'anys. Això ho sabem gràcies als astronautes.
Que bé, bé.
I intento
això...
sobretot que vegin la diferència d'aquestes terres de la Lluna, que percebeixin la diferència.
Que no es quedi només amb el formatge, no?
Exacte. Que facin aquesta primera observació científica.
Et pregunten per què brilla la Lluna?
Sí, em pregunten per què brilla la Lluna, o sigui, dius que perquè reflexa la llum del Sol, però si vols una anècdota d'aquestes, te'n diria una, que és, fa 2 anys van portar telescopis al desert de Líbia i van fer que els tuaregs miressin la Lluna. No l'havien vista mai. Hauríeu d'haver vist la seva cara, l'expressió que tenien, no? I el primer que em va preguntar, diu, hi ha sorra a la Lluna?
Hi ha sorra?
Hi ha sorra, clar.
Ah, sorra,
sorra,
clar.
Sorra. El desert és, per ells, el seu hàbitat. I el primer que vam preguntar és, a la Lluna hi ha sorra?
Proper, no?
La pregunta va ser genial. i la imatge que jo tinc dels tuaregs mirant pel telescopi i fent cua, anar passant, vine, es deien, vine, mira, oh, se joli, deien, no, és fantàstic, se magicien. Però en francès
màgic,
el que poden,
sí,
no?
Sí,
i bé, jo aquest, era com a nens, però grans i perfectament formats, no?
Per un astrònom, quin seria el millor moment per veure la Lluna?
Bona pregunta. A veure, per no portar la contrària a ningú, direm que el quart creixent o el quart minvant, que és el moment en què la Lluna està a la meitat i que...
De vegades es veu la silueta de la resta.
Exacte, i la llum solar doncs permet veure tots els relleus amb gran contrast. Vegem que a la Lluna hi ha muntanyes de 3.000 metres o de 5.000 metres d'alçada, inclús de 6.000.
Caram, Déu-n'hi-do, això tampoc s'explica tant, eh?
No. Veieu que l'Everest té 8 quilòmetres, però la Terra té 12.000. En canvi, sí, la Lluna en té 3.000 i la muntanya més alta.
Sí.
En té 6.000, que estan als pols de la Lluna. I, a més, hi ha regions que no tenen mai llum, on potser hi ha gel...
I això de la influència de la Lluna, com ho veus tu?
La influència de la Lluna depèn de les nits de juerga que portis. No, a veure, el que sí està clar és que hi ha petites influències, tothom coneix el tema de l'agricultura, el tema petites marees atmosfèriques, les marees de l'oceà, això és evidentment un fenomen contrastat des de l'antiguitat. Altres influències ja d'ànim i així, jo aquí ja no hi entraria, ho deixaria per un altre.
Si et sobressin 80 milions d'euros, aniries a la Lluna?
No aniria a la Lluna.
Prefereixes el
turisme
astronòmic?
Aniria a l'Antàrtida, aniria a l'Àrtid.
A observar, que no pas sí. Anar directament amb una tripulació d'aquestes...
Sí, inclús em faria certa por, Estar allà, por sana, però por, dir, ostres, ja entre aquí i la Lluna, no, entre la Terra no hi ha res, no?
De moment això està molt lluny de ser un destí turístic i en aquest cas el dia que ho sigui doncs està claríssim que serà per quatre privilegiats o per quatre doncs, multimilionaris que no tindran altra cosa que fer.
Que,
allò que dius per... Després poder ensenyar les diapositives als amics, molt més que això. Tòfol Tubal, geògraf i astrònom, director de l'Observatori Astronòmic del Garraf, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bon estiu, a disfrutar de l'estiu, aviam si es poden veure molt bones imatges del cel aquest estiu, de l'univers, i en tot cas encomanem als oients que vulguin a la web de del vostre observatori, que és oagarraf.net, les tres dobles Bs, prèviament a baix. Correcte?
Correcte.
Doncs molt bon estiu.
Igualment i moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos.